Ràdio Estel, fabricació pròpia.
6 minuts que passen de les 5 de la tarda. Que tornem a tenir aquí el nostre detectiu de llibreries particular, és l'Eduard Palomares, que no sé si ho recordareu, però la darrera vegada va deixar a l'aire quin seria el seu proper objectiu, el seu pròxim objectiu. Primer de tot, deixeu-me presentar. Eduard, què tal, com estàs?
Bona tarda, molt bé, molt content d'estar aquí de nou.
I nosaltres que estiguis aquí, al Fabricació. Suposo jo que una tasca com la teva requereix... A veure, explica'ns això, certa discreció, no?
Sí, perquè de fet, encara que a les sèries, a les pel·lícules, als llibres, veieu que els detectius són els protagonistes, sí, no?, que sabem exactament tot el que fan, a la vida real han de ser una mica més discrets, no? És una mica el que intento fer jo quan passejo pels barris i entro a les llibreries per copsar una mica la identitat, la vida de barri, no? Intento ser discret i observar què fan els altres.
I captar tot el que passi.
Exactament. No?
Clar, però ara ja ens pots dir per on has estat investigant aquest darrer mes?
Sí, us ho puc dir, i és el Poble Sec, i més concretament el carrer Blai, que com canta el Cesc Freixas, el cantautor, és la petita rambla del Poble Sec, i jo diria que és una comparació que ens pot donar molt de joc.
Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol. I escriurem que no ens vendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. I mentre la cuina s'acumula...
Clar, tu diràs el carrer Blai, que és aquella zona de vianants, comença el paral·lel, i després creua tot el barri en diagonal fins a acabar la paralta de nou de la Rambla. I és, per tant, aquell eix, no, Edu, que vertebra tot el Poble Sec, o sigui, un lloc ideal per passejar... per prendre alguna cosa, per trobar-se amb gent, no? Era molt mític, no? On quedem? Al carrer Blai, no?
Sí, a mi em sembla que a més és un paral·lelisme, això de la petita rambla del Poble Sec, molt encertat, però més enllà de la qüestió urbanística o de la qüestió física, jo crec que també que exemplifica aquesta capacitat que tenim a Barcelona, que és de pervertir les coses bones o les coses que funcionen. És la meva sensació, que és un fenomen molt d'aquí, que quan una cosa funciona...
Sí.
L'explotem fins a rebentar i fins que acaba perdent la seva identitat, no?
La seva essència, no?
Exacte.
Al final,
llavors sí. Això passa al carrer Blai i passa a la Rambla de Barcelona, no? Aleshores, per tant, per això em sembla que encara que no fos el paral·lelisme buscat pel Cesc Freixas, que va escriure la cançó el 2009 i, per tant, encara no hi havia hagut tant boom... Jo crec que ara, si la fes, canviaria una mica perquè sí, desgraciadament ha perdut una mica la seva identitat.
Clar, perquè com ha evolucionat, no?, aquest carrer des d'aleshores? Jo recordo que hi havia aquella època en la qual estava molt de moda anar-hi, ara ho dèiem, no? I el Ferran també, el cap de Vila, em deia, va menjar pinxos, Mercè, com el País Basc.
Sí, de fet, és una zona que es va convertir en un carrer peatonal als anys 90, després d'una llarga reivindicació dels veïns per pacificar el barri, d'un barri molt, amb molta densitat. A poc a poc comencen a aparèixer les terrasses i aquesta època d'esplendor, jo diria que a mitjans dels anys 2000, finals dels anys 2000 de la dècada, quan comencen a obrir aquests bars de pinxos, que són petits bars com artesanals, i de fet no són ni bars bascos, no? No és com un bar basc que fan pinxos, sinó són bars d'aquí, de gent que comença a muntar-se el seu negoci i pensa, podíem fer pinxos, i la idea va quallant, i llavors cada vegada van sortint més bars, fins que arriba aquest punt de no retorn, no? És a dir, comença a massificar-se, comencen a aparèixer nous actors, els bars del principi comencen a tancar perquè els lloguers ja són massa alts, gran atracció turística, de fet, gentrificació i queixes veïnals pel soroll, no? Aleshores, és aquesta evolució del barri, d'un barri que no deixa de ser un barri obrer, a més, receptor d'immigració, com va ser des després de la Guerra Civil, l'any 50 i tot plegat, doncs ara continua. Llavors fa aquest mix que no deixa de ser interessant, aquest mix que també podem trobar al Raval, però... que penses, ostres, estem perdent l'oportunitat de ser una rambla, no?, precisament de trobada, de convivència, al final acaba perdent-se aquesta identitat en favor del negoci. No?
Totalment. O sigui, la idea és una mica que passem d'un espai que podria haver estat això, no?, que estàs explicant, no?, d'un centre neuràlgic del barri, un punt de trobada, com tu deies, aquesta rambla, un lloc per fer vida social, perquè hi passin coses, a un espai per fer negoci.
Exactament, sí, sí, i és per això que m'agrada molt el paral·lelisme aquest de la petita Rambla, perquè és exactament el que passa a les Rambles, no? A les Rambles de Barcelona, on ja pràcticament no hi passeja ningú de Barcelona, i crec que al carrer Blai, a poc a poc, cada vegada hi passejarà menys gent de Barcelona i del barri, menys gent hi quedarà, perquè ja et dic, és un panorama ara ja és una mescla molt, molt estranya, hi ha llocs de brunch, hi ha llocs de kebabs...
Hi ha
una cosa molt, molt, molt
estranya.
És el
que tu deies, que s'ha perdut aquesta identitat, està totalment desdibuixat.
Exacte, sí, sí, ja et dic, era una zona que podia haver estat així molt, molt emblemàtica i molt mítica, i l'hem anat perdent perquè això fem a Barcelona.
Però entenc que en aquest panorama, a veure, desolador, no sé si dir-ho així...
Bueno, no desolador no, però aquest panorama tan propi de la ciutat...
Hi ha coses bones, no? I una d'elles, diria jo, que espero que sigui una llibreria, que és del que ens has vingut a parlar. Edu.
Sí, sí, tant, i de fet seria quasi com el poblet d'Astèrix i Obèlix, que resisteix a l'invenció de l'oci i la restauració. Tenim a la Carbonera, que està al número 40 del carrer Blai. Crec que també s'ha de dir que no és el cas d'una llibreria antiga que ha vist com anava canviant el barri, sinó que ells s'instal·len el 2017. Per tant, ho fan plenament conscients de la situació en la qual es troba el carrer i busquen repartir precisament això, no? I crear comunitat no tant a través dels bars, sinó a través de la lectura. Per tant, podríem dir que els hi va la marxa.
Deixa'm dir-te una cosa, perquè sí que és veritat que ara t'imagino com aquest detectiu de llibreries, Edu, jo no sé com fas tu aquesta recerca, explica'ns-ho. O sigui, una mica, tu ja tens al cap aquelles llibreries o tu et deixes portar una mica passejant per Barcelona?
Jo em deixo portar. A mi el que m'agrada és passejar una mica pels barris, quedar-me una mica amb aquesta identitat pròpia, no?, de cadascun dels barris, veure quins són, no?, quins són la identitat, quins són els conflictes, quines són les problemàtiques, també quina és l'essència que s'extreu d'allà. I llavors, de sobte, trobes una llibreria. No? I veus que es converteix. I tens això, no? La intuïció de que allà passa alguna cosa més que simplement vendre llibres. No? Jo crec que en el cas de, com l'altra vegada, la Noia Siu del Poble Nou, i com en aquest cas la Carbonera del Poble Sec, jo crec que s'han convertit en com punts neuràlgics i en espais on es vertebra una mica la vida de barri, cosa que és molt, molt bonica, més en un context de pèrdua d'identitat, de pèrdua de comerç de proximitat, que les llibreries juguin aquest paper, em sembla molt interessant i és el que m'atreu, és això, perquè...
Va, anem a treure el cap.
Vinga, va, anem a treure el cap.
Per parlar-vos una mica d'aquest gran repte que ens explicava ara a l'Eduard Palomares, parlem avui amb la Carlota Feixanet, que és una de les fundadores de la Carbonera. Diré jo que ja ens escolta. Carlota.
Hola.
Toc, toc. Bona tarda. Escolta, explica'ns com és això de tenir una llibreria a un dels carrers amb més bars per metre quadrats de Barcelona, que ens explicava ara l'Edu.
Doncs tot un repte, la veritat. De fet, quan vam inaugurar, una de les coses que ens preguntava la gent quan obríem era, això serà un altre bar, no? Era la queixa, i nosaltres diem, no, serà una llibreria, i de cop els hi canviava la cara. Llavors creiem que és una d'aquelles coses que ens fa il·lusió, perquè, bueno, perquè al final també tenir una llibreria és un acte de resistència, i nosaltres ens ho creiem molt seriosament en aquest sentit.
A més, jo crec que fins i tot han estat capaços d'aprofitar una mica la inèrcia de la zona, perquè, per exemple, els dissabtes fan els vermuts literaris, cosa que em sembla una idea extraordinària, perquè es trenquen amb la rigidesa i amb la seriositat dels actes literaris. Carlota, es parla millor de llibres amb un vermut a la mà?
Es parla millor de llibres quan estem relaxats, i el dissabte normalment la gent no treballa, llavors està relaxada, està tranquil·la, i amb un vermut a la mà, diguem-ne que la conversa flueix molt més. Amb una presentació la gent està com molt encarcarada, i quan pots preguntar perquè té el vermut a la mà i ja li és igual una mica tot, tot plegat és molt més fàcil.
Clar, a més, vosaltres representeu molt bé el que és ser una llibreria al segle XXI, que no es dedica a esperar que entri la gent a comprar llibres, sinó que heu d'anar una mica a buscar-los, no? I podríem dir que la Carbonera és tant una llibreria com un centre cultural, perquè feu un munt d'activitats.
Sí, sí, de fet, nosaltres el que volíem des d'un principi és no només vendre llibres, sinó també parlar-ne tota l'estona. Aleshores, intentem que totes les nostres activitats i que tot el que fem nosaltres a la llibreria vulgui dir que la gent no només ve, sinó que torna. Aquest és el nostre lema, diguem-ne.
No, a mi m'ha agradat, jo m'he apuntat a aquesta, Carlota, eh? O sigui, tenir una llibreria és un acte de resistència. Aquesta, o sigui, prenc nota. Abans dèiem que la Carbonera tenia com a objectiu, ens ho explicava l'Edu, crear comunitat al barri. Explica'ns també... Clar, en aquests 6 anys que porteu, ja heu aconseguit una mica, Carlota, construir aquesta xarxa? O també com definiries, no?, la gent que us ve veure?
A veure, hem fet una mica de tot. És a dir, des del bon inici vam decidir que havíem de parlar amb tots els agents del barri, amb tota la gent amb qui que feia coses al barri. Aleshores vam parlar amb totes les escoles, amb tots els instituts, amb totes les associacions de famílies, d'infants, d'alumnes, per totes bandes, els castellers, amb els diables, és a dir, tothom que estava fent coses, el d'Ateneu, tothom que estava fent coses, nosaltres hi vam decidir parlar-ne. Llavors, sí que és veritat que hi ha una part del nostre públic que és gent del barri, però també és veritat que hi ha una altra part del nostre públic que és gent que simplement li agrada el que fem i que ve d'altres llocs de Barcelona, d'altres llocs de la ciutat. I això també ens fa feliços. Al final és gent que entén una mica la vida i la literatura de la mateixa manera que ho fem nosaltres.
Clar, i a més a més també deia això que heu d'anar a buscar la gent i també l'heu d'anar a buscar la gent a través de les xarxes socials, no? És a dir, al final la tasca de llibretera actualment està molt dividida, no? Quina importància li doneu vosaltres a les xarxes socials? I bueno, tu també tens un podcast, no? Que si vols també pots parlar-ne. És a dir, quina importància té ara el món digital en el món de la llibreria?
Bé, nosaltres hi ha una persona, nosaltres som, fins ara érem dues persones treballant a jornada completa a la llibreria i una altra que feia algunes hores. A partir del mes vinent serem tres persones treballant a la llibreria i una es dedica en una part molt important de la seva jornada laboral a les xarxes, única i exclusivament a comunicar. Vull dir que li donem una importància molt elevada perquè realment la té, perquè al final la manera que tenim d'arribar a la gent és comunicant, i comunicar és una cosa que s'ha de fer bé, s'ha de fer amb carinyo i s'ha de fer amb una estratègia, comunicar al darrere. A banda d'això, sí, nosaltres, és a dir, parlem de llibres per tota la... O sigui, per terra, mar i aire. En parlem a la llibreria, en parlem a xarxes, en parlem a Twitch a vegades quan tenim una estona. Jo tinc un podcast per una altra banda on també parlo de llibres i sí, és una de les coses que més ens agraden, parlar de llibres.
A més, els espais, les llibreries, ja com a espai físic, a mesura que va trobant, que va passant el temps, va trobant, no?, quin és el seu propi lloc, la seva identitat, la seva essència. I per sort tenim moltíssimes llibreries a Barcelona. Quin creus que és el fet diferencial de la Carbonera dins de tot aquest panorama?
Uau! Crec que hi ha una part que sí que ens diferencia és això, és la comunitat que tenim i el fet de fer sentir la gent a casa seva. Això és una cosa que intentem molt fort. I també és veritat que fem un munt de clubs de lectura, que això també fa molta comunitat, perquè la gent és això, no només ve, sinó que torna, i a més ve de manera recurrent. És a dir, sap que durant... No? Que un cop al mes, com a mínim, sap que allò és casa seva durant unes quantes hores.
No, i Carlota, és el que tu deies, o sigui, jo ho sé, perquè ho he viscut, de dir, haig d'anar a la Carbonera, vull dir, perquè vull veure com és la Carbonera, no? Que això ja és un fet diferencial totalment, no? Carlota, que es pugui arribar a parlar, no?, d'una llibreria que tu deies així, tal qual, que és un acte de resistència, que la gent ja ho identifiqui, no sé, a mi em sembla molt difícil d'aconseguir.
És molt xulo, és una cosa que ens encanta que passi i que... Sí, realment, ens fa moltíssima il·lusió.
Sí, i això que deia la Carlota, no?, de que sigui casa, clar, és com un concepte, no?, en aquesta ciutat que va tan ràpid, que perd identitat, sí, que potser tan individualitzada, no?, saber un lloc del barri que pot ser casa,
no?,
un refugi, exactament, sí. Jo crec que és la feina aquesta de les llibreries i potser és una de les claus per les quals hi ha tantes llibreries actualment.
Sí, segurament sí. És a dir, també és això. És un lloc on potser no tot va tan de pressa o podem relativitzar les coses i al final un llibre no deixa de ser, no?, una manera de fugir. O de ficar-nos en un altre espai, però a vegades també pot ser una manera de fugir i això a Barcelona cada vegada ens fa més falta.
Escolta, ara que parlem de Barcelona, tant de Barcelona, Carlota, com, a veure, un mes, tu deus tenir allà el calendari per Sant Jordi, per la Diada, no?, que per cert vindrà amb aquesta polèmica d'aquest nou model de pagament per tenir una parada al carrer i també amb certes crítiques per la deriva mercantilista també i la pèrdua del caràcter popular. Com viureu vosaltres des de la Carbonera aquest Sant Jordi, Carlota? I deixa'm preguntar-te què et sembla aquesta decisió.
Uau, mira, doncs pel que fa a aquesta decisió, nosaltres hem tingut una reunió avui sobre el tema i crec que en parlarem d'aquí uns quants dies, però de moment prefereixo no dir-ne res. Però sí que és veritat que nosaltres el que farem és fer el de sempre, que és intentar que Sant Jordi no només sigui el dia 23, sinó que el cap de setmana abans, que és quan la gent no va de pressa, que és quan no cal anar corrents per Passeig de Gràcia tota l'estona, intentar tenir els màxims d'autors a la llibreria perquè vinguin a fer signatures i prendre'ns les coses amb calma, que també ens agrada molt. Amb vermut o amb el que els vingui de gust, però nosaltres, és a dir, el dia de Sant Jordi, evidentment, no?, farem el que hem de fer, que és tenir la llibreria oberta a totes les hores del món i tenir una parada davant de la llibreria i segurament tenir una parada al centre, però sobretot el que nosaltres li posem l'accent és el cap de setmana abans, fer-ho amb calma.
Sí, sí, jo estic molt, molt d'acord, perquè una de les coses una mica més matabrada de Sant Jordi és el dia de Sant Jordi haver d'anar a comprar un llibre, i a més crec que és molt contraproduent, perquè al final com has de trobar només un foradet a la parada, aleshores només agafes, només pots mirar els 4 o 5 llibres que tens a la parada, no? Per tant, jo també estic molt, molt d'acord que la setmana prèvia de Sant Jordi és ideal per anar a mirar, a regirar llibres i realment comprar el llibre que realment volem, no? Perquè a vegades, no sé, Carlota, si tens aquesta sensació que el mateix dia de Sant Jordi la gent agafa el primer que troba una mica per sortir del pas.
Clar, depèn. Nosaltres sí que és veritat que a la llibreria tenim la llibreria oberta tota l'estona i nosaltres tenim el nostre fons i procurem, encara que ens costa, trobar temps per recomanar-li a tothom que ens ho demani. Mm. Vull dir que això també és una feina de resistència, diguem-ne. Però sí que és veritat que nosaltres a la parada que hem fet fins ara ens emportem algunes novetats, però ens emportem coses que són importants per nosaltres. És a dir, ens emportem el nostre fons i el que nosaltres creiem que hem de poder recomanar. I per molt estrany que sembli, és que les parades també ens demanen recomanacions. Aleshores, hem de tenir recursos. Per tant, no vendrem res que no ens creguem i juguem amb això. És a dir, la carbonera segueix sent la carbonera, tingui la parada dins o fora de la llibreria.
Va, doncs ja que has dit recomanacions,
va, si
et demanem algunes recomanacions per preparar-nos per aquest Sant Jordi, o per no, per abans de Sant Jordi. Clar, ara us arriben un munt de novetats, no, Carlota? Suposo que ara és una tempesta de novetats. No sé si ja has trobat alguns llibres dins d'aquestes novetats que t'hagin cridat l'atenció i que sàpigues que recomanaràs.
A veure, mira, sé que recomanaré i sé que vendré com a xurros la saga de Blackwater. L'ha publicada a Blacky Books, que són llibres que són com droga, o sigui, directament. Són 6 llibres, aniran sortint cada 15 dies fins a setmana abans de Sant Jordi, es llegeixen superràpid i són un folletí dels d'abans i es llegeixen molt de pressa. Això és una cosa que sé que recomanaré. Una altra cosa, per exemple, que sé que vendrem moltíssim i que ens encanta tenir és l'últim llibre de la Maggie O'Farrell, La distància que ens separa, que és una autora que ens flipa i que és molt marcada a la casa, i que, tot i ser una novel·la que no és novetat, és a dir, és novetat editorial a Catalunya, però és un dels primers llibres que va publicar ella en anglès, aquest és un llibre que ens ve super, super de gust. I, per últim, recomanar-vos una cosa així il·lustrada. Nosaltres la tindrem aquest dissabte, però segurament també la tindrem aquests dies previs a Sant Jordi. L'Antònia Carrepons, que ha escrit un llibre que ha publicat del Club Editor, que es diu El Càsting, que parla de dues senyores grans que fan un càsting per trobar company de pis.
Oh!
És interessant, i de fet això que deia la Carlota ara serà la protagonista del seu vermut literari d'aquest dissabte, per tant...
Sí. Ah, mira!
És una bona opció. I hi ha algun autor així que tinguis com a comodí, que malgrat no hagi tret novetat, autor o autora, òbviament, que pensis que sempre pot funcionar...
Que mai falla, no?
Que mai falla, és a dir, aquest comodí que tens, truc de llibretera...
Uf, a veure, clar, és que depèn. És a dir, aquí hi ha una part una mica el que hagis llegit tu. Clar, jo com a dama victoriana que sóc, puc tirar de Jane Austen sempre en qualsevol ocasió, o de Virginia Woolf també en qualsevol ocasió, però jo que sé, mira, per dir-te una cosa que molt allunyada d'això, Terry Pratchett a mi em flipa i l'està publicant mai més en català i és un autor de fantasy amb moltíssim humor, que funciona tant per canalla, o sigui, tant per adolescents com per adults, i aquest, normalment, quan ve algú amb un bloqueig d'actor, tendeix a funcionar-li.
Molt bé, de fet, ho parlàvem amb el Xavi, te'n recordes, Mercè, la secció anterior, que el llibreter ha de ser una mica de psicòleg, no? I també ha de fer unes quantes preguntes abans
prèvies,
de saber...
No?
Prèvies, per saber, per captar el client.
Sí, 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 això ho fem. Jo sempre els dic, va, fes-me un perfil, no? Com si fossin... psicòpates d'aquests de la sèrie americana, en plan, explica'm a qui li has de regalar alguna cosa, llavors jo, és que no sé què llegeix, vale, m'és igual, va, qui és, què fa la seva vida, quina música li agrada, i a vegades així trobem alguna cosa.
Molt bé. I ja acabem amb un clàssic. De fet, ja m'has dit la Jane Austen. No sé si tiraries per aquí. Un clàssic que diguis, que pensis que tothom hauria de llegir abans de comprar qualsevol altre llibre nou.
Uau. Alicia al País de les Meravelles.
Mira.
Veus?
És una meravella, és una canya de llibre, és un llibre ple de jocs i ple de coses, i és un llibre del qual, quan estàvem confinats, que sembla el Pleistocè anterior, però fa 4 anys, vam fer un parell de clubs de lectura online i va ser una passada, és un llibre xulíssim.
Mm-hmm. És fàcil recomanar clàssics? És a dir, la gent ve tant amb la idea de novetat, que potser es queda una mica parada quan li recomanes una cosa escrita fa un segle.
Mira, és tan fàcil que tenim un club de lectura de clàssics i el tenim amb llista d'espera ple des d'abans de que obríssim les inscripcions.
Mira, veus, Mercè, com va bé parlar amb llibreteres, perquè ens expliquen coses que realment no sabem, o sigui que jo crec que és molt útil això d'endinsar-nos a les llibreries.
Doncs escolta, Carlota Freixenet, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Per haver estat avui a Fabricació Pròpia, jo hem apuntat aquest dissabte, dius, que teniu a l'Antònia.
Sí, sí. Oh, i tant.
Vinga, doncs cap a la Carbonera.
I tots els clubs de lectura que tenen, que us podeu consultar a la seva pàgina web, sí. Que sempre segur que trobareu alguna cosa que us agradi o que us encaixi amb vosaltres. Carlota, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Carlota.
Merci.
Adéu. Jo és que tinc molta... Haig de dir que no hi he anat encara a la Carbonera, però tinc tantes ganes d'anar-hi.
Doncs mira, ara ho parlem, una mica fora d'antena, i et recomano els bars on sí pots anar del carrer Blai.
Va, sí, també.
Aquells que encara conserven certa...
Aquella essència.
Certa gràcia, tant del carrer Blai com de la perifèria, i aleshores després te'n vas a la Carbonera.
Gran detectiu,
Home, i tant, això s'intenta.
A veure, Palomaris, per cert, ens diràs alguna cosa cap a on... Què faràs i què investigaràs per la pròxima secció, no?
Jo crec que com serà després de Sant Jordi, de Sant Jordi, jo crec que estaria bé una mica saber... M'agradarà passejar-me per les parades de Sant Jordi i veure com actuen els llibreters, veure si estan molt cansats, si estan molt excitats, si estan amb moltes ganes, amb molta il·lusió. I intentarem parlar amb algun llibreter que ens expliquis això al post-Sant Jordi, com es viu, i si acaben molt, molt destrossats o no.
Doncs estarem ben pendents que arribi aquest moment. Eduard Palomares, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda.
Aquest març, el llegat i la devoció de Johann Sebastian Bach tornen al Palau de la Música Catalana.
Diumenge 17, la Passió segons Sant Joan. Sota la batuta de Jordi Savall i dilluns 25, la Passió segons Sant Mateu, amb direcció de Christoph Pregardian. Gaudeix de dos imprescindibles de la música sacra en directe.
Entrades i packs a palaumusica.cat. Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fabricació pròpia. Cada tarda, de dilluns a divendres, de 3:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!
Vinga, va, que ja el tenim aquí. Ui, ja els tenim aquí. Marta Jarque. A punt de seure. I ha entrat silenciosament.
Sí, molt silenciosament.
Em vaig aprenent.
És que estàvem molt concentrats.
Heu escoltat l'Edu Palomares,
sí, mai tant.
Com a bon detectiu, no? Ara això...
Quines bones llibreres que ens porta el Palomares.
Home,
de referència, eh?
Que heu anat a la Carbonera, vosaltres?
Oh, i tant.
I què creus que la fa diferent, la Carbonera, d'altres llibreries que...
Com sempre, aquestes petites llibreries de casa nostra, el personal.
Sempre, el tracte proper. que això és
bueno,
important.
El tracte proper i saber que la persona que et recomana un llibre te'l recomana d'acord i correcte. No com de vegades que vas a segons quins negocis i que ja saps que et recomanen alguna cosa perquè els interessa i en trauran un guany. Aquesta gent saben de què parlen i no, són llocs i racons que no hem de perdre.
Va, mira, anava a dir racons també, perquè després aprofiteu, al Poble Sec, aneu a fer un beure i un pinxo, allà al carrer Blai.
És que és una,
bon lloc.
És una activitat per fer anar a una llibreria. Jo sempre m'ho plantejo com una experiència.
Sí, home, no? I tant.
Que vas com a gaudir, com quan vas a un restaurant.
Important, anar-hi amb temps.
Sí.
No tenir aquest estrès, no?
No.
I sabeu què em passa a mi sempre que vaig a les llibreries?
Què et passa?
De vegades m'agafa una pixera.
A les llibreries?
No us passa, sí.
No he caigut mai.
Allò que estàs buscant...
Ah, sí?
I que, com més tranquil·litat necessites, més pressa t'agafa.
Ah, sí?
Sí, sí.
Mira, doncs a la de Sarrià, deixa'm parlar de... A veure si algun dia el Buscats que l'Edu també va parar cap a Sarrià, que és la que em toca a mi directe, vaig estar a punt de viure damunt d'una de la llibreria.
Ah, sí?
De peu de pàgina, de la Gemma. I us imagineu viure...
O sigui, t'ha de pujar l'experiència.
Totes aquelles històries i tota aquella màgia. A mi és que el món de les llibreries és un món que em té capturat.
No, és fascinant. També. No sé si coneixeu la llibreria Finestres, que ara estava buscant
el fan,
Marginet, que comentava això dels serveis. És una llibreria meravellosa. Deliciosa. A més, hi fan presentacions de llibres. Sí. Hi ha una activitat cultural molt potent al darrere. També tenen projectes literaris molt interessants, aquesta residència d'escriptors.
Sí.
I tenen uns lavabos, tenen un bar molt bonic, exterior, i uns lavabos que ara estàvem mirant si eren d'algun arquitecte.
Doncs són els meus, no?
Però veus, Marginet?
Sí,
jo crec que és la teva llibreria, també.
Bueno, i si no, la Gabriel, la que està... Home, la que hem donat el Premi d'Arquitectura.
Sí, però això és una biblioteca. Sí. No?
Això és veritat, això és una biblioteca.
Sí, sí. Però bueno, aneu a qualsevol lloc, qualsevol d'aquests temples dels llibres són fabulosos.
Mira, parlant de temples, aquí, és que veus és que no acabaríem mai. Aquí al carrer Comtes de Bell-lloc, pujant a mà dreta, hi ha una biblioteca
preciosa.
També.
Preciosa.
Situadíssim, estic pujant a mà dreta. Sí, la dreta
passat,
que...
Passat que ha vingut a Madrid.
Això, passat
plaça
a Madrid,
del centre, no? Passes plaça del centre i a mà dreta.
Molt bé.
Ja està.
Allà que anirem.
Escolta, mira, quan vosaltres no hi sou, tu escoltes bé,
jo no em sento bé, gens
bé. Jo, perquè...
Tu em sents bé, a mi?
No.
Ara sí.
Ara estaves una mica saturadeta. Ara, espera't.
Són els nervis.
Ara ja o no? No, però era pel micro. Sí?
Bueno, ja m'anireu sentint.
No, espera't, però tu tens l'àudio bé, ara?
Jo em sento perfecte.
Sí? Vale. Fem una cosa, fem País Petit amb el Francesc Marginet, perquè hem de dir una cosa, que abans ha vingut el Pep Cruz, que ens ha parlat d'aquests impro-shows que farà de música.
Un impro-show cantat, que ha dit el 6 de juliol, el 6 d'abril.
És el 6 d'abril, a l'Espai Texas.
L'Espai Texas, correcte.
Que tens soneta. Que tens soneta.
És que no, saps què passa? Que aquesta nit m'ha picat un mosquit.
I t'ha agafat son ara?
No, que m'ha despertat a quarts de dues... Ja no, m'ha costat molt tornar-me a dormir.
Ja t'agafa ja.
Sí, i ara com que ja es va acabant el dia, però sort que arriba el Marginet, i això ho aixecarem.
A veure, jo us vull demanar una cosa avui.
Digues.
Els dos.
Digues.
Perquè sou bandarres els dos.
Que és molt llaminer, Mercè.
No. Sí, però per favor.
T'has equivocat, aquests venen demà els bandarres.
Qui ve demà?
El Toni i el...
Ah, bueno, també, tots sou uns bandarres. Vull dir, tenim el Ferran Capdevila amb les targetes de la mà.
Per molts anys, Ferran.
A punt,
pugui passar. I amb el cor també.
Oi.
Per saber on anem després de fer aquesta parada a Tor. Però, clar, és que avui anem cap a Tor. I heu estat a Tor, vosaltres?
Jo no, jo he estat a l'INS.
No.
Jo sí.
Val. Tu has estat a Tor?
Però què ve, Marta, que diguis això? Perquè, clar, potser la gent quan diu Tor, a on està Tor, exactament? Ens ho expliques?
Vinga, va, us explico. Viatgem cap a Tor. Tot i que Tor, se'n diu ma mare.
Com?
Sí,
com?
Sí, la meva mare.
De nom propi?
De segon apellido es diu Tor. De cognom, que no em mati.
O sigui, com es diu, Sansada?
Tor.
Ah.
Però T-O-R. És que me'n recordo perquè sempre diu T-O-R. Perquè la gent de vegades escrivia Tort, com si anessis de Tort.
Clar.
Però no. T-O-R.
Tor.
Que bona aquesta. O sigui, ella ja diu T-O... Clar.
Sempre. Jo recordo la meva mare dient Lourdes Sansada, Tor, T-O-R.
Clar.
Perquè si no la gent...
És bonic, eh?
Si no la gent ho escriu malament.
És concís.
Tor.
Tor. Jo, a mi també em passa amb raga,
És contundent.
És a dir, R-A-G-A, perquè la gent no sap com... No.
Com ho fa? Ragua.
Fragua. Raqua.
Fragua.
Raja.
Raja.
Uf. Ah. Jo, és el que... Mira, mare com ta mare.
Quin mal que ha fet estopa.
Com la Lourdes. O sigui, és raga, R-A-G-A.
Perquè si no... S'ha de recordar, doncs, jo, sensada, és sen...
Sí, com ho
em
fas?
Costa a mi. Jo ja dic sensada i que faiguin el que vulguin.
Sen... Sada. Això es fa, oi? Que ho divideixes amb síl·labes sent? Sada.
I ho escriuen igual de malament.
És igual.
Escolteu, estem a Tor. Jo us explicaré alguna mentida sobre Tor. Ja. O sigui, estigueu atentes. En qualsevol cas, estem parlant del poble, el poble de Tor, un poble que tots tenim al cap per una cosa. Bona nit. Ah, sóc el cosí... de Carles Porta. Em dic que Albert Finestres.
Com la llibreria.
Sí, semblant. Com les finestres.
Aviam, fa molt de respecte parlar de Tor, perquè, òbviament, sí, hi ha una eminència en aquest tema, que és, evidentment, Carles Porta. I jo sóc un mindundi molt gran, que després de veure el documental que em va fer, el 30 Minuts, que és el primer documental que va fer...
Era jove, el Porta.
Va fer, bueno, i d'aquí va anar tota la història.
Tenia,
no?,
la meva edat gairebé.
Sí, sí.
Jo vaig anar allà a passejar-m'hi per això, perquè vam veure el documental, vam llegir el llibre i vam dir, allò, no ho feu perquè això és de turista tonto. Així, se n'aprèn, amb els anys se n'aprèn.
Sí, home, clar, l'experiència.
Així que el que faré simplement és explicar ben bé el que sé de Tor i el que he buscat de Tor, sense emmerdar-me gaire amb això de Tor, 13 cases i 3 morts, perquè diria més mentides del conte i m'enganxaríeu abans d'hora.
Per tant, això ho deixarem, diguéssim.
Ho aparquem.
Ho aparquem. Ho explicarem.
Sí.
Ho explicarem.
Tu, que és un ombra que plana una mica, no?, per aquest poblet de la Vall Ferrera.
Què, Mercè?
Jo no tinc targeta, però ja em coneixeu.
Has aixecat el dit. Què?
Sí, no, però vull dir que...
Tu vés aixecant targetes.
Amb respecte.
No, i a més, que a Tor hi ha moltes coses maques que no es diuen mai perquè sempre es parla de conflicte, no?, de tot allò que va passar.
Mílies, de palanca...
Però Tor és molt maco. Tor és molt maco.
Oi tant, és que la vall és preciosa.
Primer de tot, el que hauríem de fer és canviar aquesta musiqueta i posar-ne una de més alegre, que si no, jo tinc por. Aviam, amb aquesta música és una mica com un anunci de bon rotllo del poble, no?
Sí, de bon rotllo del poble. En quin sentit ho dius?
No sé, com si s'anessin a fer unes colònies d'estiu.
Rosa dels Vents.
No? Aviam, anem a provar com seria l'anunci. Tornem-hi, aviam, aviam. Aviam, tornem.
No sé cap a on vols anar, eh? A mi em fa...
No.
A mi, que
no.
Avui em fa patir.
La música...
A veure.
Ei, tu. Sí, tu. Estàs avorrit de passar-te tot l'any a una escola que treballa per projectes i no saps ni llegir ni escriure, i els professors passen de tu perquè tampoc saben gaire com funciona aquest model d'escola, tot i que són molt enrotllats? Doncs tenim la solució per tu. Vine a Colònies d'Estiu de Tor. Un dels paratges naturals més amagats de Catalunya, on aprendrem a que si passa una moto o un cotxe carregat amb un paquet de no sabem què, no preguntarem si és de contraband. Farem un joc de pistes, festivals de la cançó, i tindrem la visita de Carles Porta, que ens farà un recorregut pels llocs més emblemàtics del poble. No t'ho perdis i vine a les colònies d'estiu de Tor, les colònies de la teva vida. Hi aniria o no?
Home, i tant. El
Mira,
que passa
jo
és que
tot el que
Mercè...
sigui Catalunya, més que igual sigui. Que sigui Tor, més igual que sigui qualsevol poble, jo t'ho compro. Aquest anunci podria anar bé per qualsevol municipi
sí,
de
home,
Catalunya.
I tant. No, dic jo que tu i jo, Mercè, si anéssim a aquestes colònies, potser cantaríem una mica, perquè som una mica grans.
Una mica altes, també. Llavors, també. Clar, sí que és veritat que cantaríem
una mica.
No
sé si ens deixarien anar-hi. Però bé, en qualsevol cas, és una bona proposta.
Bueno, escolta, va, comencem amb informació bàsica.
Ja, comencem amb el que necessitem saber de Tor. Tor no és un municipi, perquè aquí representa que viatgem per municipis, però no és un municipi en si. Forma part del municipi de Lins.
Això us deia.
Ah, exacte, que també ens interessa.
Per cert, deixa'm dir
digues,
que a Lins hi ha una llibreria que és
T'ho estàs inventant, o no?
No, no, és veritat.
Ah, sí?
Natura Llibres, que és una llibreria, clar, Lins, heu de pensar que és un poblet molt petit, perdut aquí, la Vall Ferrera, i té una llibreria fantàstica amb molts llibres, doncs, de natura... Sí, i hi ha una llibretera que t'aconsella i...
T'aconsella
sí, sí,
molt bé.
Sí, 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 i és un racó també molt interessant.
Has anat bastant a Lins, trobo, no?
Hi he anat un parell de vegades.
Ja, vull dir que...
Però Tor, no. Llàstima, aquí va.
Però un moment, perquè ens fem una idea, o sigui, per, jo no hi he anat mai a Tor, llavors, o sigui, Tor no és el municipi en si,
no,
sinó que és a Lins, diguéssim.
A Lins és el municipi i llavors Tor forma part del municipi juntament amb Ainet de Besant, a Arós, Besant, Norís, Àreu i el mateix a Lins.
Ui, jo,
crec que els he dit tots malament. No? És que com que no porten accent...
Si el Ferran ho sap,
sí,
no?
El Ferran, targeta verda.
Mira, perfecte.
Vol dir que ho he fet
per
molt
bé. Tots aquests pobles ens els hem d'imaginar bastant seguits, no? Vull dir que estan cap allà a la vora.
Dispersats i molt petitons,
sí?
No?
Correcte. No estan al mateix lloc, o sigui, a Lins és el nucli més gran, però tot i així és petitíssim.
Sí.
Hi ha alguns d'aquests pobles que està deshabitat de... durant part de l'any,
sí.
I llavors hi ha algunes que queden 3 o 4 cases... Núclis, però que, com que històricament també han tingut nom, diguéssim, han format part d'alguna cosa, doncs els hi deixem un nom, però tots sota el municipi d'Alins. Però a Tor, el que vindria a ser pròpiament Tor, el que deia, no hi viu gaire ningú.
Quanta gent hi viu, ho saps?
Durant l'hivern, no gaire ningú. De fet, els problemes van venir per aquí, diria. Aviam qui dormia, qui no dormia, però qualsevol se'n va dormir allà.
I s'hi quedava tot l'any.
Exacte, d'aquí venien els problemes. De fet, és un dels pobles que està situat a més altitud de Catalunya, un dels, no el que més, a 1.649,5 metres d'altitud. Important aquest mig metro, perquè sempre et saps, puja una
mica. I pot ser que sigui la mentida, que ens dius, també.
Pot ser que sigui la mentida, clar. Si puges una pedra, és mig metro més. Ja estàs a 1.650. La qüestió és que s'hi arriba per una carretera de muntanya de 12 quilòmetres, que és com si anessis una mica al cul del món. Allò que dius, aquesta carretera no s'acaba.
No és bona.
No és bona. 12 quilòmetres de carretera. Hi ha un cartell a l'entrada de Tor que diu Catalunya té 1.000 anys, Tor ja hi era. Sabeu? Allò de dir...
Sí, home.
Que de fet, jo crec que s'han descobert... No ho sé, és que no sé quants anys té Catalunya. Ara aquí ens posaríem...
Això és un jardinet.
Això és un jardinet.
És un marginet.
Jo tenia constància d'un altre cartellet que hi havia a l'entrada de Tor.
Quin?
No, vull dir, no, això és targeta vermella i expulsió.
No,
sí,
no
en volem més d'avui. Tenia relació amb el que parlàvem al principi.
Llibres.
Llibres.
Va, torna a Catalunya. Té
no, per saber, no sé. Jo potser us estic enganyant, potser hi ha aquest cartell...
Avui la Harky, jo crec... Mira, és que em fa més por que una pedregada.
No, estem molt bé.
No ha passat res.
De moment hem parlat només de quina alçada està Tor
Val.
I de que forma part de Lins, que és l'important,
sí.
I que té un cartell que posa que Catalunya
té
1.000 anys
té,
i Tor
no?
Ja hi era. Jo m'ho crec que Tor ja hi era. De fet, la carretera aquesta que us deia va estar renovada, l'han anat renovant al llarg del temps, fa pocs anys que s'hi pot pujar una mica més i continua pel camí de pal cap al port de Cabús, que és per on s'entra Andorra. I alerta perquè aquí, el port aquest, el que travessa cap a Andorra, és, diguéssim, la font del conflicte, perquè
sí.
per allà, diguéssim, que de nit... Si pot passar ràpid i amb
coses.
I amb coses.
Bueno, i llavors què més?
Diguéssim. Bé, però a Tor, el que és a Tor, com en recorda el títol del llibre del Carles Porta, hi ha 13 cases. Sí? Conteu-les.
Però això és... Ai, és que... Anna, a veure...
Què?
No, digues que les contem.
13 cases,
sí.
No? Diu el títol.
Sí, sí, sí. Bueno, això la Marta ho sap millor.
Sí, sí, 13 cases i 3 morts. Així es diu el llibre del Porta.
Les cases. Casa Lluís, Casa Emilio, Casa Company, Casa Palau, Casa Ramon Xic, Casa Peiro, Casa Moliner, Casa Silvestre, Casa Estany, Casa Palet, Casa Sisqueta, Casa Palanca i Can Sansa.
Quan te'n surten?
Molt bé, 13.
13, efectivament.
Perfecte, els has dit tots.
Una darrere l'altra. Que diries, home, quina mà de gent. 13 no són gaires.
No.
És un piset d'aquí a Barcelona. Aquí a sobre a la ràdio, no perquè hi som nosaltres, però si visqués algú, de seguida ja els tens comptats. I no tots són família, saps? Que una família que no són família... Bé, poca gent. Poca gent.
Però tots es coneixen, eh?
Sí. Us he deixat els tres finals, que les dues finals, de fet, les dues cases més famoses, que són Casa Palanca i Casa
Sansa. I us haig de dir una cosa, o sigui, jo no tinc ni idea del conflicte.
No tens ni idea,
no.
Ja, o sigui, ja hi entrarem.
He viscut sempre aïlladíssima.
Doncs comencem pel principi. El famós conflicte neix pel control, precisament, de la muntanya de Tor, una muntanya estratègica que és pel seu punt fronterer, evidentment, Però no sempre es van portar malament els veïns de Tor. Ara sembla que sigui una cosa que... No, però no. El 14 de juliol de 1896, les 13 cases van fundar, les famílies de les 13 cases, no les 13 cases, perquè les cases no tenen braços, no? Van fundar la Societat de Copropietaris de la Muntanya de Tor, o en aquell moment el que en deien la Societat de Condueños de la Muntanya. Van voler preservar la muntanya perquè començava a haver-hi coses que ja eren del govern, no sé què, diu, calla, la muntanya serà per nosaltres, la privatitzarem i ens la quedem. I van fer així com una comunitat tancadeta amb la condició, això és important, recordeu això, que el propietari havia de ser veí al poble i havia de tenir casa oberta.
Ah.
El terme casa oberta és aquí...
O sigui, això és clau.
Si signeu qualsevol contracte, si posa casa oberta, encara que sigui com, no sé, que signeu un contracte de feina. Vostè comença a treballar aquí amb casa oberta. Ei, ojo al casa oberta, perquè aquí hi haurà merder. El conflicte va arribar precisament amb aquesta condició, perquè van començar a marxar els pares, diguéssim, els que havien firmat,
sí,
això de la Societat de Copropietaris, perquè fotia un fred que no hi havia...
Perquè allà deu fer fred, no?
Home, i a més queda molt aïllat.
Queda
molt penjat, allò.
I com són les cases? Vull dir, Harket, tu
l'has
vist?
Maques.
Però... No, jo no he estat, vull dir, a Tor hi ha estat al Marginet.
Jo he estat.
I com són aquelles cases? Com aquestes 13 cases...
Doncs una darrere l'altra. O sigui, te les has d'imaginar per allà i baixa el riu.
Sí.
I algunes a un costat i les altres a l'altre. Dos pisos, està bé...
Dos pisos. Per tant, no són unes cases d'aquestes grans, veïnals.
No, són, home, són bordes, sí, no? Són bordes antigues.
No, però hi ha algunes de grossetes, eh?
Sí, és que sí. Poden ser-hi, però em refereixo, no són grans edificis.
Val.
No, no són masies d'aquestes del Penedès.
No, perquè dic pisos, no.
No, 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 no. No, màxim dos pisos i ja està. Total, que es van quedar els fills dels que van fer... Els fills o els nets dels que van signar aquesta propietat, la copropietat de Condueños de la Muntanya, i els fills, doncs, no es portaven massa bé. L'exalcalde de Lins, Victoria Jovany, va dir que no es van saber venir. Això ho deia el documental de 30 minuts i llavors el sentíem amb ell.
Si jo resulta que vull defensar el meu i em diuen que no faig res a la violència, que denuncis, que s'aclarirà i al revés s'arxiven totes, llavors el que vol, que hi hagi una guerra.
Ara sí, entrem una mica aquí en el conflicte i hem d'explicar primer els protagonistes.
Sí. Són... O sigui, a mi explica-m'ho com si no sabés... No, t'ho dic de debò, que no sé res de res.
No sé res, eh?
O sigui, sé que hi ha el títol del llibre,
sí,
i ja està.
Val, doncs, d'entrada ja està bé.
Et presentem els protagonistes.
Vinga, va.
Són en Jordi Riba, àlies Palanca, de Casa Palanca, i Josep Montaner, àlies Sansa, que vindrien a ser els dos arxienemics del poble i d'on surt tot el conflicte. Aviam, ells dos ja havien tingut merder.
Les seves, no?
Sí. Val. Però la cosa comença... ara l'Emília, el reportatge de 30 minuts, ens en feia un bon resum per entendre-ho tot plegat per quan la cosa va començar a anar pel pedregar.
Tot ha passat per venir gent de fora. Sempre ens han buscat els problemes les de fora. És que els de fora no han buscat de problemes, perquè són massa bona gent. Però sempre han vingut les de fora que s'han volgut posar a casa nostra. I aquest és l'únic problema que han tingut, sempre.
Mira, targeta verda del Ferran, quan l'Emília ens diu que els problemes van venir de fora. Van venir de fora, els problemes. Aviam, sí que hi havia certes tensions entre ells dos per la construcció de la carretera... ja hi va haver com un... No? Qui ha de cobrar i qui no per aquesta del poble, per la construcció de la carretera, precisament per allò de la casa oberta. També un conflicte que hi va haver amb els contrabandistes i tal, que amb la Guàrdia Civil, que també es van discutir Sansa i Palanca. Però el gran conflicte va ser, com diu l'Emília, perquè van venir els de fora. I aquest de fora es diu Rubén Castanyer Ejarque.
Què dius?
Sí.
Que ho sabies, això?
Sí. Sou parents, Marta?
Això és veritat?
Això
és mentida, Marginet.
Pot ser...
Ja està, ja t'he enganxat.
Pot ser que sigui mentida, pot ser que sigui veritat.
Mentida, segur.
Home, a veure, a la Harky això no se li pot passar.
No.
Llavors jo crec que...
Però una cosa,
ja
no...
Comença... Mira, m'has posat nerviós, em torna a picar la picada d'aquesta nit, que no m'havia picat en tot el dia.
La picada de Tor. No ho sé, pot ser que sigui mentida, però pot ser que sigui veritat.
Però aquest noi és el que era de fora.
No en tens constància. Era el noi que va venir de fora. Per què? Perquè Sansa volia fer unes pistes d'esquí i va quedar amb aquest, amb el Rubén Castanyer, Ejarque, perquè fes d'inversor. Ell havia estat promotor de les pistes d'esquí de Pal i d'Arinsal, que queden a l'altra banda.
Queden al costat, no?
Sí.
Queden a l'altra banda, i la idea de Sansa era... convertir la muntanya també en una pista d'esquí.
Clar, interessos divergents.
Exacte.
Per què mires la peixera?
Però volia fer-ho per buscar l'aprovació de Ferran, que ell és per d'allà dalt. I...
Potser avui també podia haver jugat al Ferran.
Jo crec que és que hagués estat
el seu
millor
aniversari, saps?
La il·lusió que li fa amb ell parlar d'antena.
Exacte. Total, que Sansa volia la muntanya per ell solet. I va deixar fora del negoci a Palanca i la resta del poble. I clar, perquè deien que no tenien casa oberta. I això va anar escalfant el conflicte. I a més, en aquella època, Rubén Castanyer tenia uns matons, diguéssim, uns matons que en català com seria? Bueno, ja és això.
Uns guardaespatlles. Uns companys.
Mels i matons.
Uns companys. Sí.
I Palanca també va començar a tenir uns guardaespatlles i fins que va esclatar el conflicte.
A partir d'aquell moment, Palanca va ser el
meu. Aquesta gent, com resulta que tenia menjar un contracte amb uns inglesos, i estaven nerviosos, el que volien entraven del mitjà. Fins que un dia van dir, bueno, prou, s'ha acabat això. Van contratar dos tios.
Nunca llevé matones. Yo llevé unos agentes que eran detectives privados, pero que me hacían la defensa del pueblo porque estaba amenazado el pueblo.
Diguéssim que la cosa es va anar escalfant.
O sigui, tot això, aquests fragments, són del documental del Carles Porta.
Són del documental dels 30 Porta. Minuts de sí. TV3 de Carles Porta. D'aquí, al 1980, hi va haver com els dos dels tres primers morts que sorgeixen d'aquest conflicte, que són dos guardaespatlles d'aquests que deia del Palanca, quan es van enfrontar amb els del Rubén Castanyer.
Sí.
I l'altra mort és, 15 anys després, és Sansa.
15 anys després?
15 anys després. Sí. En Josep Riba... el Jordi Riba és el Palanca. El Josep Montaner...
El Sansa.
Mm. Que van assassinar a casa seva 5 mesos després que el jutjat resolgués a favor seu com a propietari únic de la muntanya. Amb tot això, el procés judicial ha anat canviant. En aquest moment, la muntanya li havien com concedit, diguéssim, al Sansa. Després va passar com a mans una altra vegada a tots els propietaris. El procés, no et sé dir si està tancat o no.
Aquest procediment judicial, si està encara... Si hi ha sentència ferma, no ho sabem.
No sé, hi ha tant de cacau...
Però és molt embolic.
Palanca és mort.
Això només ho sap el Carles Porta, si s'ha acabat la cosa o no.
Els dos protagonistes, diguéssim, de l'última temporada de Thor, per dir-ho així, Sansa i Palanca són morts. Vull dir, un per assassinat, l'altre va morir a una residència.
Però tenen els hereus? O sigui, aquí continua, aquí la... Saps?
No ho sé.
Jo crec que el poble vol rebaixar tensions, estan cansats de tant... de tanta història...
Bueno, clar, perquè s'ha...
De tant...
En renou, vull dir que sempre se'n relacioni, no? Amb aquests assassinats.
Se'n relaciona sempre, això, i no deixa de ser un conflicte personal, que es va fent gros, i va afegint gent, hi ha gent d'aquí, gent d'allà...
Molts interessos afegits, home, això són molts calés, clar.
Hi ha molts altres personatges secundaris que no els hem anomenat aquí, però que també formen part d'això, que es va allà... Però al final... o sigui, el que vol el poble de Tor i el de Lins és que es viure tranquils, que això ja està. Això
com superat, no?
És una pàgina de la història.
Si es pot arribar a superar una mort, això és així.
O veurem què passa amb la muntanya, perquè això també és interessant, perquè recordem que hi volien construir pistes de les pistes d'esquí, és a dir, allargar l'estació, i hi havia també moltes disputes de mediambientals. No se sap, jo crec que ara això està...
Voleu que anem cap allà?
Mira.
Tot plegat em fa un bon resum a l'advocat Francesc Sapena.
Ah. A vegades penso que la més desbordada imaginació d'un guionista de televisió fent un argument recargolat, dramàtic, tràgic, complicat, no hagués superat ni superaria el que, desgraciadament, en la vida real estem veient a tort i estan visquent a tort.
Aviam, però a part d'aquesta història hi han coses molt maques a Alins, sobretot, com són les falles. Aviam, falles no de València, que això és de València.
Ah, clar, dic, ara
de Sant Joan.
Ara m'he desubicat.
De Sant Joan.
Les falles de Sant Joan, que les fan cada 23 de juny a la Revetlla de Sant Joan, són úniques, més úniques que Isil. Hi ha una mica de pique.
Som.
Per què? Perquè són l'únic poble que fa una doble baixada de falles. Baixen simultàniament del Botanal, que és on van els més pros, els que van amb les falles més grans, i de Sant Quirc, que és una baixada així com més accessible. I si voleu anar-hi, i podeu anar, aneu abans de sopar, el dia 23, i podreu agafar una falla i baixar.
Mira, doncs ja ho sabem. Va, que jo tinc ganes d'anar-hi, que ens queden res. 3 minuts, però jo crec que està bé, que avui anem cap allà.
Anem fins a Tort, saludem el Jordi Lledós Muntanya, de l'hostal Muntanya de Lins. Jordi, què tal?
Hola, bones tardes.
Que gaire aneu a Lins aquests dies o què?
home, va nevar molt, però poca neu.
Poca neu? Ja, neu, ha fet massa calor.
Veuré aquí al poble uns 15 centímetres de neu, més o menys.
Escolta, ara en parlàvem que ja està una mica... que aquí dalt tota la història aquesta de Tor ja... és una mica que ens fem una mica pesats. Escolta'm, digue'ns què val la pena d'aquí a Linz. Què hem de venir a veure? Què hem de pujar a veure?
Tenim moltes coses per vindre a veure. A part de les falles que es fan cada 22 de juny, que per mi són les millors del Pirineu.
Ui, ara el que has dit, eh?
Ui, aquí hi haurà...
aquí hi haurà debat, eh?
Què m'has dit, Gil? Hi haurà un pic que m'has dit, Gil.
Eh que sí?
Però bueno, ja se sap, cadascú tira cap a casa. Després, al juliol, fem la Fira del Ferro, que també és molt maco, és un cap de setmana que està dedicat tot a la forja, perquè som un país de forja i de forjadors. I a part tenim, per vindre a caminar, tenim la Pica d'Estats, el cim més
alt de Catalunya,
que és impressionant poder-lo pujar i caminar per dins de les muntanyes que tenim aquí a la vall.
I escolta, jo ara a la Mercè i a la Marta els explicava coses de Tor i de Linz i els he explicat una mentida. La pots desvetllar, tu?
Que ens has escoltat? Sí. Ens has escoltat, el Jordi?
Sí, sí, us he estat escoltant i has dit una mentida molt gran, molt grossa.
Quina és?
Tia, has dit... rets de noms de cases que solament n'han encertat dos o tres.
Sí, efectivament. Oh,
quan
efectivament,
deia les cases,
Jordi. Clar. Saps, jo el Palanca,
però, o què? De casa Palanca, casa Sansa i casa la Sisqueta.
Correcte, sí, aquests tres que he pensat que era...
O sigui, perdona, o sigui, 10 no existeixen, Jordi.
No, perquè hi ha casa Perexic, hi ha casa Cerdà, hi ha moltes més cases que no n'han encertat cap.
Sí, me les he inventat totes.
Ni una, no. Bona,
me les he inventat totes.
Has de pujar i tornar a visitar el poble.
Home, vindrem aquí a l'hostal, que feu menjars, no, aquí?
Home, menja bé.
I tant. Tenim un restaurant i tot, sí.
Home, doncs vindrem cap aquí a l'hostal i així ja em faig disculpar per inventar-me els noms.
Vinga, però et dones de conèixer, eh?
Sí,
home,
tant.
Home, Jordi Lladós, de l'hostal Muntanya de Linz. Moltes gràcies, Jordi, per haver entrat.
A vosaltres.
Una abraçada. Vinga, que vagi molt bé.
Molt gran.
Res, nois, tenim 30 segons per decidir cap a on anem.
Vaig ràpid.
A veure, va.
El trec jo, eh?
Ràpid. Cap on anem?
Mira, no gaire més avall. La Seu d'Urgell.
Home! La Seu d'Urgell. Doncs aquest serà el proper destí per la setmana que ve al País Petit. Fabricar-se a prop, que deixem la persiana per demà tornar-la a obrir a partir de 2:45 de la tarda. Ara, això sí, us deixem en bona companyia amb l'Ignasi Miranda i el Sense Distància. Que vagi molt bé. Fins demà.